Avui i en Joan Brugués.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
El port de L'Escala bull d'activitat amb l'arribada d'una dotzena de teranyines del litoral barceloní. La veda de pesca de la sardina ha fet que s'acostessin al nostre litoral, on aquests dies ha abundat l'anxova. El sector, però, s'angoixa perquè el govern central encara no ha publicat la rectificació del calendari de veda. En parlem a l'obertura de l'informatiu d'avui, d'aquest dimecres 11 del mes d'octubre. Sigueu molt benvinguts. Us parla Abel Font. Aida Sánchez, guanyadora de la primera beca de tardor, ha iniciat aquesta setmana el seu projecte sobre les arrels de la comunitat pescadora de l'Escala. Avui, representants municipals han rebut a la Vallenca, que residirà durant 3 mesos a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries. El govern municipal estudia instal·lar un nou paviment a la sala polivalent per descongestionar la pista del pavelló municipal. L'alcalde ho explica al programa Línia Directa, on parla també de mesures d'adaptació a la sequera o la consolidació de la gestió directa de la piscina municipal. Els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Pedró han fet més informació i tallers sobre la regla i l'impacte ambiental dels productes menstruals d'un sol ús. Activitat organitzada a tres bandes amb participació de Clara Garcia de l'ONG Biarci. Com també ens fem ressò de l'inici d'un nou curs de catequesi a la parròquia de l'Escala. És la segona etapa de la formació que ha de portar els alumnes a celebrar la comunió la primavera vinent. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral acabaran de completar l'informatiu d'avui. Obrim, doncs, el contingut amb el tema que destacàvem a la portada, el port de l'Escala, que bull d'activitat aquests dies, aquesta setmana, amb l'arribada d'una dotzena de teranyines del litoral barceloní. El dia 1 d'octubre començava el període de veda de pesca de la sardina. El govern havia publicat al BOE l'ordre de 4 mesos, molt criticat pel sector. Després va rectificar i sembla que finalment només serà de l'1 de novembre al 15 de gener, 2 mesos i mig. Però com que encara no s'ha publicat aquest canvi, és vigent la limitació primera. I això provoca un malestar creixent al sector. Així ho explica Josep Lluís Sureda, patró major de la confraria de pescadors de l'Escala.
Però encara estem a l'espera que no ha dit res. I això, és clar, això causa neguit, causa malestar entre el sector, perquè ja portem 2 setmanes sense pescar sardina, i això pues, està creant molt d'inconvenients al sector, i això corre el perill que exploti d'alguna manera o altra.
Mentrestant, tota la flota surt a pescar anxova, el que genera un sobreesforç pels bancs d'anxova i, de rebot, una caiguda de preu a subhasta.
El que suposa és un sobreesforç a el que és la pesquera d'anxova. Ara, és clar, el que ens trobem és que tota la flota no es va pescar a l'anxova, que és el que sempre ens havíem queixat que passaria, i encara, menys mal que ha coincidit que s'està agafant l'anxova neta, perquè si haguéssim agafat l'anxova barrejada, haguéssim tingut que tirar la sardina al mar una altra vegada. Ha coincidit que s'ha agafat neta, menys mal que no hi ha hagut matança de sardina, però esclar, s'ha fet un sobreesforç important a lo que és l'anxova, que això, si ens haguessin deixat pescar sardina, pues la flota es reparteix, uns pesquen sardina, uns pesquen anxova, i la cosa es reparteix més. Què passa? Doncs ara que només podem pescar anxova, doncs tota la flota pues pesca anxova i es desplacen allà on allà el caladero d'anxova, i això doncs suposa un sobreesforç per l'anxova, i això és perjudicial per l'espècie.
Aquesta situació ha provocat que tota la flota d'encerclament es desplacés cap al nord, al litoral empordanès, on s'està trobant abundància d'anxova. Tant és així que aquesta setmana el port de l'Escala ha vist un increment important de teranyines, sobretot pujades del litoral barceloní, a descarregar les captures d'anxova.
Bueno, doncs sí, aquesta setmana pues, hi ha hagut doncs, dies que hi ha hagut fins a 14 teranyines aquí a l'Escala. Entre tots hi ha hagut barques pues, que han vingut de Barcelona, de la província de Barcelona, i barques, moltes barques de la província de Girona també. I això es deu pues, que bueno, pues, arrel de l'ordre que hi ha actualment publicada de la prohibició de pescar sardina, pues, ha coincidit doncs, que aquí davant doncs, de les Illes Medes i davant de lo que és el Cap Norfeu, doncs s'ha trobat bastant anxoveta, i això pues, ha fet doncs, que tota la flota es desplacés cap al nord, i com que a la costa nord doncs, l'únic port que hi ha desembarcaments de peix blau és l'Escala, doncs ha coincidit pues, que aquesta flota s'ha doncs, desplaçat al nostre port.
La flota d'encerclament de l'Escala és limitada, només hi queden 3 teranyines en actiu i veuen amb recel l'arribada de tantes embarcacions d'altres ports.
Esclar, per la flota de local pues, no ens agrada tenir competència, però per la cofradia de pescadors doncs, ens va bé que vinguin barques de fora, perquè esclar, és una font d'ingressos important per la cofradia de pescadors, però per les barques locals, diguéssim, particularment, pues, esclar, no ens agrada que ens vinguin barques a pescar de fora, com no li agrada a ningú, però bueno, no passa per res.
Dilluns va ser un dia excepcional pel que fa a captures. Es van descarregar més de 1.800 caixes d'anxova. Ahir se'n descarregaven unes 700 i avui més de 500. Altres aspectes, però vinculats també amb la pesca. Aida Sánchez, guanyadora de la primera beca de tardor, ha iniciat aquesta setmana el seu projecte sobre les arrels de la comunitat pesquera de l'Escala. Avui, representants municipals han rebut la Vallenca, que residirà durant 3 mesos a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries. Maria Pagès.
Un estudi de recerca sobre la comunitat pescadora de l'Escala a través d'una mirada històrica i antropològica és el projecte que està duent a terme Aida Sánchez. En concret, el treball fou el vencedor de la primera beca de tardor que impulsa el consistori i en un període de 3 mesos haurà de veure la llum. Per aquest motiu, la historiadora vallenca ja ha començat a documentar-se i assegura que la metodologia emprada tindrà una important vessant participativa entre la població.
La metodologia serà superparticipativa, és a dir, s'inclourà la comunitat, les escoles, i anirà sobretot basat amb els objectes, amb les fotografies i les memòries de la gent, és a dir, les històries de vida, i a través d'aquests 3 fils intentarem doncs, crear un discurs i en farem la difusió doncs, perquè és tan important la identitat que no la podem perdre. Llavors l'estudi vol recuperar però també donar difusió doncs, dels orígens de la comunitat.
Actualment Sánchez està instal·lada a la Casa Forestal de Sant Martí d'Empúries, on podrà efectuar la seva recerca. De fet, el projecte sobre la comunitat pescadora dona continuïtat a la seva tesi doctoral centrada en el paper de les dones en el mar. En particular, la beca de tardor dedicada a la investigació en humanitat s'ha tirat endavant després de constatar la gran participació en la beca de primavera, una convocatòria que enguany ha celebrat la seva 25a edició i en aquest cas està focalitzada en les arts plàstiques. Martí Guinart, regidor de Cultura i Patrimoni Històric a l'Ajuntament de l'Escala.
Bé, doncs les beques de primavera van anar molt bé, vam celebrar ara la 25a edició, és una beca que va començar doncs, també amb pocs participants, diem, i al final ara l'any passat en vam tenir més d'una cinquantena, o sigui, és una beca que ha evolucionat molt bé, ha donat molt bons fruits, diem, i vam creure que una beca de tardor dedicada no tant a una vessant artística sinó a una vessant de recerca i investigació doncs, també podia ser interessant i bé, així es va fer.
En la primera edició de la beca de la tardor s'hi han presentat 5 projectes. El guanyador, més enllà de comptar amb l'estada a la Casa Forestal, rep 2.500 euros a condició que s'efectuï la recerca en 3 mesos i posteriorment s'exposi públicament a la població.
Més temes d'àmbit local. Parlem ara d'infraestructures esportives. El govern municipal estudia la instal·lació d'un nou paviment a la sala polivalent per poder descongestionar la pista del pavelló municipal. L'alcalde ho explicava al programa Línia Directa, on ha parlat també de mesures d'adaptació a la sequera o de la consolidació de la gestió directa de la piscina municipal. L'esport local viu una autèntica època daurada pel que fa a practicants en tot tipus de modalitats. Les instal·lacions esportives municipals es veuen sovint saturades i és per tot això que, tal i com es va fer l'any passat al camp de futbol, el govern municipal estudia mesures per descongestionar instal·lacions com ara el pavelló municipal de l'esport. Josep Bofill, alcalde.
Ja l'any passat es va fer el canvi del taekwondo cap a la sala polivalent. El patinatge també hi entrena i estem mirant a veure si hi pot haver alguna espècie de paviment que pugui permetre aquesta més utilització de la sala polivalent com a acolliment d'esports. Estem això, avaluant quines alternatives tenim. Un nou pavelló, jo aniria amb passos de plom perquè és una inversió molt i molt grossa. Aquí a l'escala doncs, tenim els espais que tenim també. Però sí que poder utilitzar més la sala polivalent, jo crec que és el pas que hem de fer.
Ho deia el programa Línia Directa de Canal 10 Empordà, on va tenir temps per parlar també de sequera. Estem en estat d'alerta, el que significa una limitació en el volum màxim d'aigua per habitant i dia i altres mesures. De cara al futur, explicava Josep Bofill que la nova ETAP, la nova estació de tractament d'aigua potable, preveu la instal·lació d'un mòdul de dessalinització de l'aigua si fes falta.
Cala, doncs, fa un pas més amb l'aprovació fa poc de l'ETAP. Fa un parell de setmanes, doncs, en un ple del Consorci de la Costa Brava, doncs, ja es va aprovar el projecte. És un projecte que en un principi, en una primera instància, doncs, tracta l'aigua potable, l'aigua que es treuen dels pous dels problemes que tenim més de fa més temps, no? Aquí al poble, el ferro i el manganès, aquestes proporcions que no són perilloses. No. Però aquesta ETAP ja preveu una incorporació de cares al futur d'un mòdul de dessalinització. Per tant, aquest aqüífer que d'altra banda, el nivell de l'aqüífer, perquè s'entengui la gent, no és que minvi molt, però sí que nota la pressió de l'aigua del mar i la salinització de l'aqüífer pot ser que de cares al futur, no a curt termini, però de cares al futur a llarg termini sí que es salinitzi una mica.
En la mateixa línia reconeixia que s'ha de prendre mesures per evitar les fuites en la xarxa de distribució d'aigua potable i com s'hi haurà d'invertir recursos en un futur pròxim.
Però està clar que hem d'encarar una inversió de cares al futur. En el plec que aprovarem per la gestió del servei incorporarà una sectorització dels diferents sectors, una digitalització, posar comptadors intermedis en cada un dels barris del poble per poder detectar on hi ha aquestes fuites més grosses i poder encarar les inversions més concretes en aquests punts que hi ha menys eficiència.
També va tenir temps per valorar el canvi de gestió de la piscina municipal.
Estem fent el que és l'estudi econòmic, que jo crec que em penso que aquesta setmana o setmana que ve ens l'han d'entregar, i l'hem de passar al Ministeri perquè ens aprovi aquesta sostenibilitat econòmica que necessita un servei que dona una administració pública com és l'Ajuntament, no? I s'han de fer adequacions més petites, però que s'han de fer, no? I això està valorat al voltant d'uns 200.000 euros, crec recordar. Però quan tinguem això, el sistema ja del tot implantat, ho podrem fer.
Parlem tot seguit de formació, i és que els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut El Pedró de l'Escala han rebut aquest mes informació i tallers sobre la regla i sobre l'impacte ambiental dels productes menstruals d'un sol ús. Una activitat organitzada a tres bandes amb participació de Clara Garcia de l'ONG Biarci. Ens ho explica Maria Negra.
L'Institut El Pedró de l'Escala ha organitzat sessions per informar sobre la regla i trencar amb el silenci i els tabús que envolten el període menstrual. Es tracta d'uns tallers pensats també perquè els alumnes de secundària coneguin l'impacte ambiental dels productes menstruals d'un sol ús, com són les compreses o els tampons, i informar-los també d'alternatives més sostenibles, com les copes menstruals o les compreses de roba. A l'escala, les trobades s'organitzen a tres bandes i compten també amb la participació de Clara Garcia, de la ONG Biarchi, qui ofereix als alumnes una visió àmplia del que significa per una nena tenir la regla al Nepal. Clara Garcia, responsable de les sessions.
Bé, doncs, aquestes xerrades van sortir com una iniciativa de la infermera de l'escala, la Dolors Lara, i la Marta Blanc, em van convidar a venir a fer aquestes xerrades a tercer d'ESO, i després farem també una miqueta de formació en com utilitzar la copa menstrual.
La menstruació al Nepal és un tabú. La tradició Chaupadi desterra les nenes i dones a cabanes o cobertes durant la seva menstruació, allunyant-les del nucli social i familiar en considerar-les impures. A casa nostra no hi ha aquestes tradicions, però encara fa vergonya parlar del tema.
Aquí el tabú està molt present, tot i que cada vegada les coses estan com més obertes, però bé, com hem pogut veure avui a la classe, els nois s'avergonyeixen, les noies no gosen preguntar, quan no gosen explicar la primera vegada que els hi va venir la regla, els hi fa vergonya, no? Elles tenien la informació, però els hi fa vergonya parlar en públic, i bé, el que tots i totes sabem, no? El demanar-li a un col·lega, em deixes una compresa que he d'anar al lavabo, com si fos alguna cosa dolenta, no? O si veus algú que s'ha atacat de sang, uah, que ei, no? Quan és la cosa més natural del món, vale, m'he atacat de sang, no és res dolent, és una ataca de sang. Jo crec que és molt important que això es parli a casa, es parli tota la família, nois, noies, i això, sobretot, fer-ho molt natural a partir de cinquè, de primària, o fins i tot una mica abans, no? Que les noies i els nois sàpiguen tot això com més aviat millor, perquè quan ets petit ho naturalitzes tot, quan ets gran se't fa.
Clara Garcia, responsable de les sessions, destaca també la bona sintonia amb l'alumnat i la conscienciació que tenen d'utilitzar productes menstruals reciclables per evitar generar més residus. De fet, els tampons i les compreses es troben al capdamunt del rànquing de plàstics d'un sol ús recollits a platges i mar. Es calcula que cada dona, al llarg de la seva vida fèrtil, genera uns 180 quilos d'aquests residus. Per reduir l'impacte ambiental dels productes menstruals, es vol promoure l'ús de productes més sostenibles, com la copa menstrual. Per això, la Generalitat, a través del Departament d'Igualtat, reparteix copes menstruals als centres d'educació secundària.
Hem pensat que, com que la Generalitat està oberta a donar compreses reusables, copes menstruals, seria important que les noies sabessin quina diferència hi ha entre una compresa, una copa menstrual, unes calces menstruals, i per això hem decidit que faríem aquesta formació.
Totes aquestes xerrades i tallers es complementen amb l'exposició La menstruació al Nepal, un turment cultural. La mostra instal·lada fins a final de mes al passadís de l'Institut és un recull de fotografies personals que comparen com les dones europees viuen la regla enfront de com la viuen les dones nepaleses sotmeses al Chaupadi.
I d'aquests tallers pensats per a alumnes de tercer d'ESO de l'Institut, anem a parlar tot seguit de formació d'adults i dels cursos d'anglès, a l'Escola de Formació Permanent d'Adults, que han engegat ja aquest mes. El nivell bàsic s'ofereix els dimecres i els divendres, l'intermedi els dimarts i els dijous al migdia. Si algú ha badat i no s'hi ha inscrit, encara hi és a temps. Sergi Corral.
Els cursos d'anglès municipal s'ofereixen de 3 a 2 quarts de 5 en el tercer pis de l'edifici Can Maset de l'Escala. Hi ha dos nivells, segons els coneixements de l'alumne. Els dimecres i els divendres estan encarats pels principiants, mentre que els dimarts i el dijous la dificultat és intermèdia. Ho detalla la seva professora Marta Callol.
Fem un parell de cursos, un que és per a alumnes, enfocat a alumnes que mai hagin estudiat anglès o tinguin potser nocions molt bàsiques, però no sàpiguen construir frases o contestar-les. i es diu el nivell A1, correspon als nivells A1, que són dels nivells lingüístics. I llavors hi ha un altre que és per alumnes que ja han fet 3 o 4 anys i que és el nivell B1, i ja són per persones que aquestes ja saben, per exemple, si escolten una petita gravació, l'entenen, saben de què va i ja poden contestar en anglès o fer preguntes, etc.
La metodologia del centre combina els 5 aspectes estructurals d'un idioma, tals com l'expressió, interacció oral, la comprensió auditiva i lectora, així com l'escriptura. També s'estudia la gramàtica, encara que l'apartat pràctic és la viga mestra dels cursos.
Sempre s'ha de fer una mica de guia de gramàtica, això sí, això és una paraula que poder fa una mica d'avorriment, però que de fet és pràctic perquè és l'esquelet de l'idioma. I llavors, a part d'això, miro que els alumnes, a encoratjar-los a enraonar i que se sentin la seva veu, perquè si tu no et sents la veu en un altre idioma, el que sigui, només... potser és això que dius, entenc coses però no sé dir-ne ni una, i llavors jo soc molt i molt pesada mirant que tothom participi una mica.
El servei s'ofereix des del 1999 i en un principi estava pensat pels comerciants del poble i per això es va estipular l'horari del migdia. Actualment les inscripcions resten obertes al conjunt de la ciutadania. El preu anual és de 200 euros i els interessats a apuntar-se ho poden fer a través del correu callolmarta@hotmail.com.
El que també ha començat és un nou curs de catequesi a la parròquia de l'Escala. És la segona etapa de la formació que ha de portar els alumnes a celebrar la comunió aquesta propera primavera. Ara sí, ens ho explica Sergi Corral. La veu anterior, ho heu notat, era de la Maria Pagès.
La casa parroquial de l'Escala torna a acollir un nou curs de catequesi. És la segona etapa de formació perquè els alumnes puguin arribar a punt per poder celebrar la comunió. Aquesta primera classe, però, era un xic especial i els alumnes es van posar al dia i van posar en comú com han estat les vacances, què han fet, i, a part, el professor va repartir a cadascun d'ells el quadern de treball per aquest nou curs. La Paula i la Victòria són dues de les alumnes que encaren aquest curs final de catequesi.
Bueno, una mica especial perquè jo crec que és especial perquè és com un nou curs de segon curs de catequesi i... Sí. M'agrada molt i espero passar-lo bé.
A la catequesi aprenem pues, el que tenim que fer pues, bé i el que no, i també aprenem a fer la comunió i fer coses que necessitem fer per fer les coses bé.
Aquest curs l'han començat fins a 10 alumnes d'entre 7 i 10 anys i acabarà just a la primavera, dies abans de que facin la primera comunió. S'entén tot plegat com un procés de formació cristiana i amb valors per adquirir tots els coneixements abans de rebre per primer cop l'Eucaristia.
Encarem agenda d'activitats culturals d'aquesta setmana, una setmana en pont, i és que avui, tot i ser dimecres, és vigília. Vigília de festiu demà 12 d'octubre, en què a l'Escala hi ha programada audició de sardanes al barri del Camp dels Pilans. La interpretarà la cobla principal de Cassà, al Centre Cívic del Camp dels Pilans, organitzat per l'Associació de Veïns del Barri. També demà comença la temporada de venda de castanyes a la platja, la que organitza cada tardor el CERT, Centre Esportiu i Recreatiu, i que els últims anys sol començar, aquesta campanya, sol començar amb els banyistes encara a la platja. Veurem demà quin és l'ambient. Demà, 6 de la tarda. Som a la setmana de les Jornades Europees del Patrimoni, que a l'Escala es traduirà en dues activitats. Divendres al matí a les 11, visita guiada per la Torre de Montgó i la Pirateria a l'Escala, organitzada pel Museu de l'Escala. I diumenge, a la mateixa hora, a les 11 del matí, el Museu d'Arqueologia de Catalunya ha organitzat un taller de gastronomia. Entremig, dissabte, l'última sessió del taller de restauració de barques de fusta tradicional al Port de la Clota, 9 del matí. Quart campionat de botifarra organitzat per la penya blaugrana de l'Escala a les 4 de la tarda de dissabte a la sala polivalent. Segona jornada de venda de castanyes a la platja, que enguany es farà només els dissabtes i festius intersetmanals, 6 de la tarda. I al vespre a les 7, a l'Alfolí de la Sal, concert dels clàssics l'Escala Empúries, Bach Meets Spain, organitzat per l'Associació Cultural Pau Casals. Fins al 21 d'octubre es pot visitar a la Casa del Gavià l'exposició Percepcions i Derives de la 25a Beca de Primavera. Fins al 22 d'octubre es pot visitar al Castell Carolingi l'exposició de Regina Hernández, dins el cicle d'exposicions d'artistes locals. I fins al 28 de novembre es pot visitar a l'Alfolí de la Sal l'exposició L'Escala en el Record, fotografies antigues, la que es va estrenar per la Festa Major passada. I dit això, encarem l'última peça de l'informatiu, com és la previsió. La previsió d'àmbit meteorològic amb Sergi Corral.
Vols canviar les teves finestres? Metàl·liques Gravalosa treballa en eficiència energètica, disseny i seguretat. Solucions eficients en tancaments d'alumini, PVC i mixtes. Metàl·liques Gravalosa us ofereix el temps.
Molt bon dia. Comencem aquesta previsió d'avui amb un consell, si m'ho permeteu. Tots aquells que els agradi la platja, que els agradi el banyar, aquestes setmanes hauran pogut gaudir molt del temps que ha fet i aprofitar molt. Doncs bé, sembla que es va confirmant que a partir de la setmana que ve hi haurà un canvi de temps i, per tant, aconsellem que encara aprofitin més aquests últims dies que queda de bonança, de calor i de bona temperatura de l'aigua del mar per anar a banyar. Fet aquest primer consell meteorològico marítim, o nàutic, en podríem dir, el programa meteorològic que ens espera per avui dimecres és força semblant al dels dies anteriors. És a dir, cel serè gran part del dia, hem deixat enrere alguna boira, alguna boirada a primera hora del matí i de la matinada. Això sí, mantindrem un ambient força humit, humitat alta tot el dia, però cel clar fins a darrera hora de la nit. Temperatura màxima avui entre 24 i 26 graus a la tarda i marinada molt fluixa que, com aquests darrers dies, estarà entre llevant i xaloc a migdia i tarda, girant cap a mitjorn a última hora i calmant ja al vespre i nit. A la mar arrissada amb alguna àrea de marejola a la tarda. Demà dimarts tindrem un cel variable a primera hora. Sovintejaran més els bancs de boira i núvols baixos que no pas avui. Un cel variable fins a mig matí. A partir de mig matí i migdia, les boires s'aniran esveint i al migdia i tarda quedarà un cel més serè. Al vespre i nit s'hi pot tornar a posar la boira. Ambient humit, molt humit i més fresc. Temperatura màxima que demà no passarà dels 22 a 24 graus i mínima entre els 15 i els 17. Vent en calma de matinada i matí, amb marinada fluixa de llevant a xaloc a migdia i tarda i girant cap a mitjorn a darrera hora. I a la mar el que sí que mantindrem és una situació absolutament plàcida, amb arrissada i àrees de marejol a la tarda. Això és tot per avui. Salut i molta meteo.
Portes de tot tipus i finestres de totes menes. Necessitats fetes realitat. Metàl·liques Gravalosa us ha ofert...
Amb el temps, tanquem informatiu una edició, la d'aquest dimecres, que obríem parlant de l'activitat al port de l'Escala, que aquesta setmana ha vist l'arribada d'una dotzena de taranyines del litoral barceloní. I és que la veda de pesca de la sardina ha fet que s'acostessin al nostre litoral, on aquests dies ha abundat l'anxova. El sector, però, dèiem, el sector s'angoixa perquè el govern central encara no ha publicat la rectificació del calendari de veda. Tot indica que enguany se'n faran 2 mesos i mig, de l'1 de novembre al 15 de gener. Però de moment, com que encara no s'ha rectificat el decret que deia que començava l'1 d'octubre la veda de pesca de sardina, de moment no poden pescar aquest peix tan emblemàtic del nostre entorn. Ha estat protagonista també de l'informatiu Aida Sánchez, una vallenca que és guanyadora de la primera beca de tardor que ha començat aquesta setmana per desenvolupar un projecte precisament sobre la comunitat pescadora de l'Escala. Avui ha estat rebuda a l'Ajuntament per diferents representants municipals. Residirà 3 mesos a la Casa Forestal, a Sant Martí d'Empúries, per dur a terme aquest projecte. També espigolàvem en diferents temes que van sortir a l'última entrevista de Línia Directa amb l'alcalde, on parlava precisament de la possibilitat d'establir un nou paviment a la sala polivalent per descongestionar l'ús de la pista del pavelló municipal de l'esport. Hem sabut com els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut del Padró rebien aquest mes informació i tallers sobre la regla i l'impacte ambiental de productes menstruals d'un sol ús. Han començat els cursos d'anglès a l'escola d'adults. Hem escoltat a Marta Callol, professora d'aquesta modalitat. Ha començat també un nou curs de catequesi a la parròquia de l'Escala. Escoltàvem dues noies que hi participen. I hem acabat, com és habitual, amb l'agenda d'activitats i el temps de Sergi Corral. Poques novetats a l'entorn, almenys fins al cap de setmana. En breus instants continuem en clau local amb la